12 i 11 minuts, comencem la tercera hora del Sant Cugat a Fons amb tertúlia esportiva. Com cada dilluns a aquesta hora ens acompanya en Jesús Galindo, cap de la secció de futbol del Mundo Deportivo. Jesús, molt bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Félez, president de la Penya Blaugrana Sant Cugat, bon dia, senyor Félez.
Molt bon dia tingueu.
I el Marc Lorenzo, el nostre especialista en futbol femení, comentarista dels partits del femení del Barça per Barça Televisió. Molt bon dia, Marc.
Bon dia, Sergi, bon dia a tots.
Cap de setmana sense jornada de Lliga, ja ho anunciàvem la setmana passada a la tertúlia. Sí que hi havia, però, seleccions. No sé si tenim aquí en aquesta casa, tertulians, la tradició de seguir els partits de seleccions.
Home, normalment sí, però aquest cap de setmana he tingut uns dies de festa previs al cap de setmana, que jugava les seleccions divendres, i he quedat bastant desconnectat, però vaja, avui he seguit.
Tu, Jesús, per feina has de seguir. Exacte. També les seleccions, quan toca, totes, la Roja, sí, una d'elles, que aquest cap de setmana estava més complicat de seguir, l'entenc, pels periodistes, pels, sí, mitjans. Vaja, ara amb internet, exacte, hi ha qualsevol manera de veure el futbol, però recordem que cap cadena matia el partit, ni Televisió Espanyola, ni La Sexta, ni Antena 3 van decidir comprar finalment el que es pagava per aquesta emissió, que no sé si finalment va acabar rebaixat a 1,1 milions d'euros, però vaja, la productora, sí, sí, alemanya que tenia els drets, Sport 5, no va cedir. Es veu que fins a 0,9 milions d'euros, ens deia avui el Sergio Morales, el company del programa, estava disposat a pagar Televisió Espanyola, o almenys es comenta que aquesta oferta potser podia haver arribat sobre la taula.
Sí, no, sembla que és l'oferta que ja havia sobre la taula, però no van arribar. I jo trobo que ha sigut un encert per part de les televisions que no hagin pagat el que es demanava. Perquè està molt desmadrat ja el tema del futbol amb els mitjans.
Independentment que fos un Bielorússia a Espanya, Jesús?
Independentment del partit que sigui. O sigui, és un moment que s'ha de dir prou. Vull dir, a veure, és una bestiesa el que s'està pagant, el que estan pagant els mitjans pel futbol, com si els mitjans només visquessin del futbol. I potser el futbol es tindria que plantejar que el futbol també viu dels mitjans. Si no hagués sigut per la proliferació de mitjans, per tota la projecció que han donat els mitjans al futbol, el futbol tampoc seria el que és. Aleshores, es té que arribar a una cosa anivellada, de que tu fas negoci, però nosaltres també ho fem. Llavors hi ha unes televisions que adquireixen els drets i aquestes televisions es desmadren i demanen unes bestieses per fer el gran negoci. A veure, mesurem les coses. Potser ha arribat el moment de dir prou, és com el tema de les ràdios amb la televisió i tot això, vull dir...
Potser el tema de les ràdios va començar a marcar una mica el camí, el que vam tenir la temporada passada...
Potser sí, les ràdios van dir que prou, perquè bueno, després de la ràdio s'haurien anat als mitjans escrits, que ens haurien pagat pel pupitre, vull dir, i per donar pocs serveis més, perquè pocs més en donen. Alguns no et donen ni wifi de camps.
Exacte, hem de veure també les condicions,
clar,
depenent del camp.
Clar, és això, vull dir que et donen poc, et demanen molt i no et deixen exigir res. Clar, està molt desmadrat aquest tema. Jo fa temps que estic pronosticant que el tema de les televisions amb el futbol li acabarà fent mal. Li acabarà fent mal, com jo no sé si recordareu en el seu dia... La televisió va fer molt mal al bàsquet, va haver una proliferació de bàsquet, que tenien bàsquet a tota hora, cada dia, a totes les hores, hi havia bàsquet per televisió contínuament, contínuament.
Que era que guanyava molt el Madrid aleshores, Jesús?
Sí, potser sí, coincidia l'època.
Era amb l'any negre.
Tu recordaràs, sí. Josep Maria? I va haver un moment que va haver-hi prou, o sigui, va quedar tan saturada la gent de bàsquet que és que no seguia ni el bàsquet per la televisió, no seguia. No seguia, i ara s'ha mesurat, vull dir, s'ha arribat a un nivell que es dona el que s'ha de donar, i punto, i vull dir... Està molt, és que jo ho veig molt desmadrat, el tema aquest. Vull dir, a veure, per culpa de les televisions i de tot això, de que hi hagi un partit el dilluns a les 9 i mitja de la nit, que a sobre és un partit que no té cap interès, té interès pels 500 aficionats d'un club i 500 de l'altre, que el segueixen perquè l'endemà no tenen que matinar gaire, però el reste que tenen que matinar passen del partit també, els mateixos aficionats, clar, no té sentit.
Esteu amb el Jesús, Marc i Josep Maria.
Jo he de afegir-te que, a més, que estic d'acord totalment, és una cosa que va equilibrada a mitjans... clubs i clubs mitjans, o televisions en aquest cas també, i les ràdios, o el tema ràdios, han demanat, em sembla que ha sigut 21.000 euros aquest cap de setmana per fer la transmissió de la Roja, no? Vull dir, penso que s'han passat una miqueta, no?
Demanaven 5.000 euros a cada ràdio, 25.000 en cas que no s'emetés el partit per televisió, sí, que és com finalment no es va arribar a cap acord, i com dèiem, les ràdios tampoc van cedir i van fer el partit des del mateix hotel de concentració, on s'allotjaven els periodistes, vaja. Marc, com veus el tema? Tu, si haguessis estat a Bielorússia i t'haguessis quedat fora del camp, el partit, en cas de ràdio, en cas de Barcelona Televisió, per exemple, no sé què hagués passat.
No sé, m'hagués anat a agafar una bielorussa i potser hagués passat el fred d'aquella zona, no?
Haguessis passat del partit, vols dir, eh?
Sí, sobretot del partit, sí. No, home, no, ni molt menys. A veure, jo crec que és lamentable, no? Arribar en aquesta situació. Es diu que l'esport i el futbol és d'interès general i també, doncs, a vegades crec que ens passem amb les cotitzacions a segons quines coses, quins esdeveniments, perquè al final, si el cas vol és tenir audiència, també s'ha de mirar per una mica que els mitjans tinguin la facilitat de treballar, com deia el senyor Galindo, no? El Jesús Galindo. Jo crec que és un peix que es mossega la cua en quant al tema dels esportistes i les televisions. Jo crec que és això, un peix que es mossega constantment la cua i que veurem fins on arriba. Però per mi, el fet puntual, almenys aquest de la Sport 5, jo crec que la televisió espanyola, per més que sigui un partit d'interès general, perquè juga a la selecció, un partit oficial de classificació pel Mundial, crec que ha sigut totalment un encert, perquè en l'època en la que estem, pagar 900.000 euros o 1 milió d'euros ja posats per un partit que sí, que pot ser molt important fins a cert punt, però tampoc és decisiu, i no deixa de ser esport, no és tampoc salut, no és sanitat, no és cap cosa realment important de la vida. O sigui, anem a veure, al final és oci a l'esport i al futbol, no? Llavors jo crec que sí, que s'ha fet molt bé, perquè seria una incongruència després d'estar demanant el rescat i preparar el rescat des del govern espanyol, des del ministre Guindos, i després tirar 0,9 milions o 1 milió d'euros així per la borda per un partidet d'allà a Bielorússia. M'hauria semblat una incongruència.
Jo penso que ara pagaran el doble per això amb els francesos.
Amb els francesos es dona el partit aquest dimarts, no, però a canvi d'un acord, que és que ells donaran el partit de tornada a París. Aquí s'ha arribat a acord entre televisió.
Exacte, el problema és que aquí els drets ja els tenim.
Sí,
nosaltres els que els venem, els venen aquí.
No, els partits aquí no hi haurà mai
clar,
problema.
No hi ha cap problema.
No, no
hi ha cap problema. El que passa que és això, vull dir, que s'ha d'arribar a una mesura. Vull dir, aquí ve el futbol, exigeix molts cèntims perquè vol molts ingressos per televisió. Hi ha alguns canals, algunes cadenes, algunes agències que estan disposats a pagar aquest cèntim i els donen. Però després, clar, ells no poden rentabilitzar-ho. Llavors ho volen vendre amb els altres i ho venen a preu d'or perquè volen fer negoci, també. Ah, això està desmadrat. A veure, ni el futbol potser no s'hauria d'endur tant, ni les televisions tindrien que exigir tant, i arribar a uns acords intermitjos raonables.
És que l'esport és el que diu Jesús.
I que no es pot demanar el mateix, perdona, per una Espanya-Bielorússia que per una final de Champions.
No, evidentment. És que evidentment.
No es pot demanar el mateix, em sembla que els candidats coincidien.
Crec que era desmesurat. Era desmesurat, i a més de que el futbol està molt sobrevalorat, també. És a dir, segons quins esdeveniments estan molt sobrevalorats en quant a diners. I potser n'hi ha altres que estan una mica infravalorats, i per tant jo crec que no ens hem de tornar bojos, no hem de tornar a aquella època Gaspar en la que es pagaven pastonades per jugadors de segons quins llocs que no realment valien aquells diners, i vam entrar en una època inflacionista que no ens va dur a res més que a fer més grossa la panera que tenim ara a sobre. Per tant, jo crec que hem de ser una mica tots justos, mesuradors i una mica coherents amb el que tenim davant, perquè estem en una situació molt, molt difícil, molt crítica a nivell econòmic, i no es poden començar a fer bestieses d'aquest tipus, perquè poc exemple a més és també de cara a l'exterior, no? De que ens estem demanant un rescat i després fem aquestes animalades.
És que és tot, és que, a veure, és també a dir, la publicitat ha baixat, les inversions publicitàries són menors, segons com, no, clar, rentabilitzar també el gasto aquest és més difícil, perquè no hi ha la mateixa publicitat que hi havia fa 5 anys. I és tot, vull dir, és tot. A veure,
de fet,
hem de tornar a trepitjar de peus a terra i posar-se al nivell que correspon.
De fet, Jesús, tu sabràs que Mediaset s'ha enganxat els dits amb l'Eurocopa.
Oh, i tant.
S'ha enganxat els dits amb l'Eurocopa d'Ucraïna i Polònia, per tant. És a dir, per això és el que tu dius, s'ha d'anar molt en compte amb com es valora i es cotitza cada esdeveniment, perquè la publicitat baixa i al final tu fas una aposta per un esdeveniment, per un torneig, pel que sigui, pel Tour de França, pel que tu vulguis, per una final de Champions, fas una aposta com a televisió i després veus que t'enganxes els dits i bé.
O sigui, però és tot. A veure, cal donar cada diumenge els 10 partits que hi ha de primera divisió per la tele? És necessari donar-los? Hi ha prou audiència per assumir això? Jo crec que no. Jo
mentre hi hagi competència televisiva, sí, algú pagarà més que l'altre.
Però la meitat dels partits aquests no, és que no els deu veure ningú. No els deu veure ningú. I estàs perjudicant els clubs, perquè tenen menys assistència als camps. o sigui, és tot.
Sobretot el futbol més modest.
Tot va lligat.
Es perjudica molt.
Es perjudica el futbol modest. Vull dir, ostres, a veure, és necessari. Jo preferia, de veritat, potser soc antiquat amb això, però jo preferiria el partit bo de la setmana i pactar dos o tres i que tots els equips vagin tenint la seva quota televisiva perquè tots puguin tindre els ingressos i punto.
Ja,
i
però punto. És complicat perquè és veure
com... Això del pay-per-view, això del pay-per-view.
Aquí anava jo ara, Jesús.
Això és negoci per algun lloc, és que jo no m'ho crec. Sí,
pels... Aquest partit bo de la setmana i que es pogués veure en obert.
Ah, clar.
Pels bars. Pels bars, per, no sé, per les penyes també, a vegades.
Sí, sí, nosaltres, hem dit, com... nosaltres hem dit que aquest any no hi ha cap partit del Barça amb obert, ens va mover la penya, evidentment. El que passa que hi ha més gent que treu negoci. I nosaltres de negoci no en traiem cap, sinó que tenim una assistència de concurrida de gent que és important, però els bars hi treuen negoci perquè pugen preus, en fi...
A veure, diners. Però rentable un Barça, un Madrid, un Atlètic de Madrid, un Atlètic de Bilbao, que tenen la seva quota regional i tenen la seva quota al resta del país, d'Espanya. Al resta del país, i la quota llavors puja molt d'audiència,
sí,
i això és rentable, no, i tu pots demanar exigir una publicitat i demanar d'això, sí. Però amb tots els meus respectes, un Celta-Granada, la quota que tenen és la de Vigo i la de Granada. Treus els que van al camp i les aficions són reduïdes.
Treus els que no els agrada el futbol.
I són reduïdes.
Totalment. Tot.
Clar, això és rentable.
Bueno, rentable...
Tens que demanar publicitat, perquè clar, per rentabilitzar-ho tens que demanar publicitat. Jo vaig a posar publicitat en un lloc que sé que en veuran 50.
Però Jesús, és rentable sempre i quan la mesura en la que tu marquis el preu d'aquell partit sigui no, sempre de no enganxar-te els dits, és a dir, no? No estirar mai més el braç que la màniga. Per tant, és a dir, evidentment que no li pots posar el preu d'un Barça-Madrid perquè és que perquè t'enganxaràs els dits i els peus, però,
ah, però és que la rentabilitat...
s'ha de saber mesurar i calibrar bé què val cada cosa, cada producte, no? És a dir, tu no pots vendre un producte per tants euros i després vendre un altre per...
Bueno, hi ha
un...
Sí, però,
aquell producte, veure, val més.
Però el problema és que, a veure, hi ha un cost mínim de fer una realització de fer una realització d'un partit de futbol. Oh. Es mou molt, molt volum de personal, de gent i de diners, només per poder-lo emetre. Només per poder-lo emetre. Clar, això ho has de rentabilitzar, has de pagar aquesta gent que fa això. Rentabilitzar-lo no és tan fàcil. Jo no em crec que pay-per-view rentabilitzi això.
L'audiència no crec.
Jo no m'ho crec. Rentabilitzarà un Barça, un Madrid, un Atlètic de Madrid, un Atlètic de Madrid. Sí, i punto. Els altres no m'ho crec.
Tornem a la pilota, a la del camp de futbol, a la de cuir, i no a la que s'ha generat al voltant d'aquests drets d'emissió. Algun resultat en concret que em vulgueu destacar de partits de seleccions, classificació pel Mundial 2014... Jo potser vaig... va sorprendre la derrota de Portugal, o no, bueno, davant de Rússia per 1-0.
A mi, sí, vaig veure que 1-0, estupendo, m'alegro moltíssim per certes persones, no? Però vaig estar veient l'Argentina, diguéssim, Uruguai.
El que donava Esport 3 a la matinada.
Sí, sí, em vaig quedar a veure i em va agradar bastant, a part de les faves que foten tant uns com els altres, evidentment. Sí que em va sorprendre, si vau veure, és que els àrbits aplicaven l'esplai, famós esplai. És lamentable de que fa, no sé si 10 o 12 anys aquí, ho vam treure aquí a Catalunya, concretament a l'esplai, i s'està posant en pràctica a Sud-amèrica amb un campionat del món, la fase classificatòria d'un campionat del món, i aquí no siguin capaços de, a Europa, no siguin capaços de fer-ho.
Sí, a la Copa Amèrica ja es va fer servir també.
També es va fer servir.
Sí. Argentina.
Sí.
Estem aplicant ara, per tant, un reglament, diguem, una a Europa i una altra a Sud-amèrica.
No un reglament arbitral, sinó tècniques.
Una tècnica, però, perquè tots els partits estan disputant de classificació pel Mundial 2014,
sí, sí, tant,
i els àrbitres són designats
sí.
per una mateixa entitat.
Sí, sí. Va suspendre moltíssim de que continués a la Copa Amèrica, es va fer, però pensava que, mira, dius, és una competició interior d'ells, com pot ser una Copa d'Europa aquí a Europa, però no, és la Copa del Món, és la FIFA, i ostres, dius, llavors ja no té sentit. O sigui, demostra una vegada més que els reines de Taifa i cada un va cap on vulgui, no?
De l'Argentina a Uruguai en l'aspecte futbolístic, dos golets de Messi, un bon partit.
Sí,
la veritat,
sí,
el que es va
veure. Va ser un bon partit, des que van marcar el primer i el segon gol a l'Argentina, i llavors ja van baixar una miqueta, van baixar potser la il·lusió, però no, diguéssim, el fet d'anar-hi i les trompades que foten aquella gent, molt fortes, eh? Els argentins tampoc no són sants, eh?
No.
Al tanto, que foten cada patadeta més amagats que els uruguaios, evidentment.
Ens n'anem un any enrere i un Uruguai i Argentina el podia guanyar perfectament Uruguai, eh?
Sí. Sí, 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 tal com estava Argentina en aquell moment i com estava Uruguai, perfectament. Però Argentina ara torna a estar molt bé, eh?
Ara està bé, té un bon
equip. El Messi està entonat, han trobat el lloc, el Messi ha trobat el seu lloc dins de la selecció, que li va costar molt trobar-lo.
L'Agüero també sembla que respon, el davanter del City.
L'Higuaín, encara que sigui del Madrid, és una garantia de gol.
Hasta el Gago juga bé.
Hasta el Gago, el Gago és un bon jugador.
És un bon jugador, passa que no oblida Madrid.
És un bon jugador.
Només el vas seguir tu, per tant, Josep Maria, Marc, no vam seguir,
també
eh?
No, vaig veure
sí?
Una miqueta, sí.
Que a vegades fa mandra, eh? A les dues de la matinada, sí. Dius, a veure quin partit m'espera, que no, no sigui després un nyap.
El vaig veure diferit, per això el dia següent el donant una mica més d'hora per l'Esport 3, però sí, sí. Ves que el divendres jo vaig sortir i llavors no el vaig poder veure, però el dia següent ha fet diferit i sí, em va semblar que Argentina té un altre to, un altre ritme. El Di Maria, també, com deia, l'Higuaín, el Kun Agüero, el Messi, a part dels dos gols, va fer una jugada amb aquell semi barret que li fa a Di Maria perquè li dongui la passada a Agüero el gol al segon, també és impressionant, o sigui, és una assistència brutal, no? I sí que és veritat que jo crec que Uruguai, a mi és que em perd el Godín, que és un destralenat, i el Lugano també, o sigui, tenen... Davant el Luis Suárez, el Cavani i el Forlán ja no són els que eren, ara mateix estan a un nivell bastant baix i bueno, i sí que és veritat de cara potser amb Sabella, Argentina juga millor, se li ha trobat millor el lloc a Messi i juga molt millor que amb Batista i que amb Maradona, que van ser dos fracassos totalment estrepitosos, no? Però bueno, ojalà segueixi així i Portugal segueixi com...
Així.
Així també, aixà.
Queden dos partits de seleccions abans d'acabar l'any i la primera quinzena del mes de novembre ja poden començar a arribar a la seu de la UEFA les votacions per la pilota d'or, que ja hi ha qui ha començat a parlar, per cert.
Jo ho tinc claríssim. Vull dir, encara que no els agradi els de Madrid i els diaris de Madrid i tot això, el Messi. Vull dir, en aquest moment, Messi segueix sent millor que Cristiano Ronaldo, dient que Cristiano Ronaldo és un grandíssim jugador.
Tu, Jesús, ja exclous, per tant, a Iniesta també?
Sí.
De les dues primeres posicions. Sí, creus que quedaran entre Messi
i Cristiano? No perquè no s'ho mereixi, sinó perquè el boom mediàtic, l'escaparate que té el Messi i tot això és diferent. És diferent i, vulguem o no, pues, bueno, la gent, jo... per molt que l'Iniesta sigui un campió del món, la gent tira més cap als gols, cap a la figura del Messi.
Josep Maria, tu estàs amb Mourinho, que seria un crim, no?, que no el guanyés Cristiano.
Totalment. Escolta, a veure, estic d'acord amb el que diu el Jesús, és una cosa molt important, és no que s'ho mereixi l'Iniesta, sinó perquè penso que abans l'Iniesta inclús ja el Xavi, penso que el Xavi abans que ell, però bueno, penso que el Messi està en moment, i també és molt deplorable que les últimes votacions que va haver-hi, el comitè espanyol de votació, votessin el Cristiano Ronaldo amb allò del millor jugador d'Europa i tal, llavors sí, és deplorable... aquest comitè que estava format per periodistes, no sé quants periodistes, i sí. Bastants de Madrid, i això és una aberració dintre de les multes que hi ha dintre el món del futbol.
Buscant hem trobat que l'any passat la FIFA va haver d'emetre una circular 4 dies abans del tancament de la votació, recordant a moltes federacions que encara no havien emplert el formulari. Déu-n'hi-do, també.
Sí, són bastant impresentables. Les federacions, no només l'espanyola del billar, sinó les altres també.
Marc, et mulles tu amb qui guanyarà aquesta pilota d'or?
Home, és difícil.
Parlem al masculí de moment, eh?
Sí, no, i tant, encara. A veure, és difícil. Jo crec que el Messi està ara un punt per davant encara del Cristiano, perquè a nivell de selecció està fent ara mateix, està fent similars registres, però la posició en què està classificada Argentina ara mateix, que és primera destacada del grup sud-americà, Portugal, en canvi, crec que està segona del seu grup, diria, i per tant, sí, 3 punts menys que Dinamarca, crec, o Noruega, amb el que...
Sí, però això afecta la temporada l'any passat, eh?
Sí, no, és tot l'any natural.
L'any natural, des de l'1 de gener
sí.
Fins al 31 de desembre.
Sí, i a...
Teòricament, rendiment esportiu, també exemple, fora del camp...
Sí, sí,
tot,
sí.
Tot
gols,
hi entra.
Fluix, tot.
Els gols porten més o menys els mateixos, em sembla, entre Lliga, Champions i competicions oficials com poden ser també la de seleccions.
I tu, Marc, buscaves la comparació ara, la diferència entre nivell de seleccions. Aquí hi hauria la Roja, hi hauria Espanya, i Iniesta aquí guanya molts punts.
Home,
a favor.
Clar, l'únic que el que no té Iniesta potser, és a dir, a un li falten els títols amb la selecció i l'altre el que li falten és potser els gols que acumula Messi, que són descomunals, igual també que els que acumula Cristiano Ronaldo, són d'autèntics animals, no? Com els que també està acumulant ara Falcao des de fa un temps. L'únic que Falcao no li acompanya potser juga amb l'Atlètic de Madrid, tot i que ha guanyat una Supercopa d'Europa, però bé, difícilment guanyarà la Lliga serà del Barça o del Madrid al final. Vaja, em costaria apostar per un altre equip a hores d'ara, però bé, jo crec que estarà molt, molt disputada, molt disputada. Ara mateix està igual, molt igualat. No vol dir que d'aquí dues setmanes una es lesioni i l'altra li agafi un baixón o... No sé, ara mateix jo la veig bastant igualada. M'agradaria que la guanyés Messi, evidentment, clar. Això per suposat.
I tancant ja les seleccions, no sé si heu seguit les notícies també aquests últims dies de la selecció catalana amateur, que disputa aquesta Copa de les Regions de la UEFA. S'ha classificat ja, és entre les 8 millors d'Europa, si no m'equivoco, i ara es pren unes vacances aquesta competició i tornarà amb aquesta fase final on Catalunya hi serà després d'haver tingut una bona actuació aquests dies a Ucraïna, si no m'equivoco, estaven
a Ucraïna. A Ucraïna.
Sí, no?
Sí.
Bé, jo he seguit molt els partits perquè tinc bastanta relació amb la federació i tal, no? Són tots jugadors de tercera divisió, en qual precisament nosaltres tenim un tècnic de tercera divisió, tenim de tècnic a un jugador de tercera divisió, i evidentment han fet un gran campionat i esperem que arribi més lluny del que estan, de la fase final aquesta.
Que no quedem entre els 8 primers, sinó
no penso que arribarà
opcions
més
a títol.
Sí. Tenen ganes, han seleccionat gent bastant bona, si no, no hi ha hagut una miqueta de coses que hi havia abans que l'amic de l'amic, ara no.
Sí, el que se'n deia el Mamoneo.
El Mamoneo aquell, el Mamoneo, i ara s'han seleccionat jugadors bastant ferms,
A mi m'agrada molt aquest de l'Europa, el Cano, que ha marcat uns quants gols.
Sí.
El davanter de l'Europa, que jo ja el vaig, crec que ja va estar l'any passat a la Sant Boiana i tal, i crec que és un davanter també bastant interessant, o sigui, bastant destacable dins del que és tercera divisió o una categories com aquestes.
Aquest és un dels jugadors que ha parlat, de fet, dient que ja era molt important arribar fins a aquest pas del campionat i que ara quedava el darrer pas i que se'l fixaven, que era ser campions d'Europa, tot i que el que ja s'ha aconseguit fins a dia d'avui ja ho consideren una fita, un èxit,
és un èxit
per aquesta selecció catalana. Passem un moment per la Lliga Espanyola. No hi ha hagut jornada a primera, però sí jornada a segona divisió, que ens deixa l'Elx líder amb 25 punts després d'haver obtingut 8 victòries i un empat amb el que va de Lliga. Sorprenent?
Bé, l'equip que ha fet... que va fer al principi de temporada, van fitxar jugadors sense molta pressa, perquè inclús els últims dies diguéssim, van fitxar jugadors, com el cas del Coro. Han buscat jugadors que... no noms, sinó jugadors pel club, per l'equip, no? Fer equip. I veig que ho han aconseguit, perquè no hi creia massa jo, però sí que he vist que han anat fitxant molt lentament, inclús han apurat els últims dies de la competició de fitxatges, que era el 31 d'agost.
Sí, van apurar fins al final.
I jo pensava que el Coro va ser dels últims, i va buscar un golejador que els està sortint rentable.
El Girona no sé si està trobant molt a falta Coro, perquè 5-2 aquesta setmana, déu-n'hi-do la ratxa que portes. Volies afegir, Jesús, alguna cosa més sobre l'Elx?
No, l'Elx que sorprèn fins a cert punt, perquè l'Elx sempre a la segona divisió porta uns anys ja que està sempre a la zona alta, sempre està, i potser és el moment que se li presenti l'oportunitat de donar el salt i que el pot donar. I que el pot donar, perquè jo crec que ha fet el que diu el Félez, ha fet un molt bon equipet, ha apurat molt, ha fitxat bé, i té un conjunt que pot fer mal. Clar que després falta veure la reacció del Villarreal, que jo crec que al final també estarà dalt, ja està dalt.
Bueno, tercer, sí, són 7 punts el que els separen.
Clar, vull dir, i després la sorpresa que pot sortir, a veure, igual et surt un Girona o un Sabadell, per què no? Perquè no estan jugant gens malament, encara que el Sabadell aquesta jornada ha perdut, però no estan jugant gens malament cap dels dos. Els dos estan fent-ho força bé.
Ara mateix, bon paper dels equips catalans. Quart el Girona amb 17 punts. Cinquè el Barça B, amb 16 punts, després de la victòria per 3-0 davant l'Sporting Almini aquest cap de setmana. Vuitè trobem el Sabadell. Aquests serien, no?, els equips catalans que tenim ara mateix.
Exacte.
A la segona divisió. El Sabadell la temporada passada, ho recordem, Marc, que començava esplèndid.
Sí,
primer classificat. El Marc va ser dels que va apostar perquè es mantindria al llarg de la temporada el bon rendiment.
I al final va baixar.
I al final hi va haver una baixada de to bastant considerable, eh?
Tenen un tècnic també que fitxa amb gall i ulls, eh? El Lluís Carreras és un... T'asseguro que no perquè ho coneixi jo, sinó perquè companys meus el coneixen i fa les coses molt sèries.
Sí, un fitxatge que ha fet aquest any m'ha agradat bastant. El gato, aquest del Cullà, és boníssim. Boníssim, i l'any passat van fitxar Lanzarote també, que estava al Sant Andreu, i a l'Eibar, que era un jugador que demanava segona divisió, molt tècnic, bueno, sí, Bueno, i podríem dir encara més jugadors, ara no se m'acudeixen, però...
No, no, i és un tècnic que diguéssim està, sap on està a segona divisió, coneix perfectament la segona divisió.
Coneix la categoria.
Sí. Seguiu el Barça B també a la penya?
Bueno, pues, a veure, ja sabeu que esteu, teniu a disposició entrades per cada dissabte per anar al ministeri, que aquest que cap de setmana hi havia moltíssima gent, que per cert abans parlàvem del tema aquest de les televisions, el dissabte tarda hi ha gent que li fa molta mandra perquè et televisen no sé si dos o tres partits i aleshores l'hora que jugava precisament a Barça B, no? Però vull dir, era un partit fantàstic al ministeri, ja hi havia més gent de lo normal.
Una ex-primera, l'Sporting.
Una ex-primera, que va jugar bastant bé, però evidentment no està en les hores baixes aquests moments i el Barça té un gran equip. Jo més que hores baixes diria que el Barça té un gran equip. És capaç de guanyar el més pintat, perquè és igual, surti qui surti, té un esquema de joc, que això és important, un patró de joc i nanos, evidentment, joves. I amb aquesta segona divisió, una de les coses que és bona, pot haver jugadors veterans, però físicament, en un moment donat, et guanyen un metro, et treuen un metro amb una carrera curta.
No va notar les baixes al Barça B ni d'Olofeu ni de Sergi Roberto.
Sí,
no sé. Això potser és la notícia més positiva.
El tema de l'Olofeu no sé com acabarà, perquè em sembla que era lesió aquesta vegada, però dintre de la lesió ja aquest xaval va per un camí, ara sembla que no sigui massa bo, però que no sé com acabarà, però diguéssim, les baixes no les noto perquè té jugadors molt bons, i té juvenils, inclús té molts juvenils jugant a l'equip.
Que parlant de baixes i tirant cap al primer equip, aquest matí s'ha confirmat la cessió del Fontàs a Mallorca.
Sí?
El Fontàs a Mallorca.
Sí, ho he llegit aquest
matí. Ja està viatjant cap a Mallorca, estava viatjant, sí, ja per passar a revisió metge i presentar. Sí, però el que aquí és on venia jo. Vull dir, és una mica trist que tenint els problemes que està tenint el Barça en defensa, tinguis a xavals com el Fontàs, com el Bartra i així, i que potser, a veure, és el moment d'apostar per ells.
Sí, però entre el...
Si no comptes amb ells, digue-ho.
Entre el Fontàs i el Bartra hi ha un nivell molt diferent.
Home, sempre... Sí, però és com el Bartra tampoc s'hi compta.
No, ja, el té, el té allà.
Dir-ho, Jesús, jo crec que hi va haver un dia en roda de premsa que Tito Vilanova ho va deixar clar, que després vau dir als mitjans que va demanar perdó fins i tot perquè va dir que això no era un casal, no?
Sí.
Un centre
sí, clar, però,
d'acollida, diguem-ne.
Si
com a soci del Barça estic d'acord. Com a tècnic de futbol o això, deixa'm-ho dir, no estic d'acord, no? Però vull dir, com a soci del Barça estic d'acord que el Tito Vilanova digués això perquè...
Home, potser les paraules van sonar una mica fortes.
Sí, volem guanyar i estem d'acord amb ell amb això. Ara, com a tècnic de futbol i tal, que a mi m'agrada molt el futbol de base i tal, dius, no, hòstia, s'ha d'apostar pel Barça, s'ha d'apostar, sí.
Potser Fontàs era un jugador que no estava tenint minuts i que quedava clar que no s'havia de quedar a Can Barça, però amb totes les lesions, amb tots els problemes que persegueixen Tito Vilanova amb la defensa, que ja el perseguien, ja aquí busquem-li ja un altre misteri, no? O, que ja el perseguien, com dèiem, amb el Barça B, els problemes en defensa. Ara treure's a Fontàs és encertat?
Clar, és que és això, és on anava jo. Diu, si tens la defensa que està bé, tothom no està bé, dius, hòstia, tens allà el Puyol, tens el Piqué, que t'estan jugant fixes, i tens el Mascherano a la recàmera i tot, i dius, bueno, potser no fan falta, però clar, quan et fallen els dos principals, els dos titulars, i tens que començar a inventar al darrere, utilitza algú que és del seu lloc, dona-hi l'oportunitat almenys. Jo, ja ho he dit aquí a la tertúlia alguna vegada, soc més partidari que un jugador d'aquests s'ha d'entrar tenint al costat a un dels consolidats, per dir-ho d'alguna forma, que és el moment ideal. Però clar, si estàs tan apurat, jo abans de començar fent vents, me la jugaria perquè jo, a més, crec que és un jugador, Bartra sobretot, que ofereix garanties.
Sí, Bartra més que Fontàs. Ofereix garanties. Fontàs, el poc que va jugar l'any passat, no li va convèncer massa a Tito Vilanova. I jo he llegit aquest matí, justament pel Mundo Deportivo, m'he enterat de la sessió, aquest matí llegint la web de Mundo Deportivo. No sé, té que veure molt clar realment Tito Vilanova de que no és un jugador per competir amb el Barça com perquè hagi pres aquesta decisió de cedir-lo. Jo crec que el Bartra sí que, almenys a la pretemporada, va demostrar estar a un bon nivell. I no se li ha donat cap opció, cosa que al Fontassa li va donar l'any passat opció. Recordo a Osasuna...
Va jugar un parell de partits, sí.
I es va lesionar al camp d'Almeria, va jugar bastant bé, va fer una assistència molt bona, no sé qui va ser que va acabar marcant, però va fer una assistència des de l'altra banda del camp, i en aquell 1-8 que va guanyar el Barça Almeria l'any passat, i després també al camp d'Osasuna, que és on es va lesionar, però el rendiment no va convèncer massa els tècnics, i jo per això crec que l'han cedit, però el de Bartra no ho entenc massa, perquè ja et dic, la pretemporada ho va fer bastant bé i ara no se li ha donat ni un minut cap opció, a la mínima ja s'ha posat a song. No ho sé com deu veure els entrenaments Tito, perquè com que tots són a porta tancada només els pot veure, i per desgràcia nosaltres no podem valorar massa. Però
no
bé.
Sé, però jo crec, perquè a veure, això encamina de que el gener es fitxarà algun central.
Repesquem a Chigrinsky, a lo millor repesquem a Chigrinsky, no? O què?
No.
al gener, no?
Guardiola hi devia haver vist alguna cosa.
També.
També s'equivoquen els grans tècnics, eh?
Es va equivocar aquí, eh, Guardiola?
Totalment, totalment, totalment.
Sí, bé, a més em sembla que el noi no tenia ni permís de conduir per anar als entrenaments, l'havia de portar amb moto el germà, vaja, unes històries que a Guardiola tampoc l'acabaven d'agradar fora del terreny de joc. Super. Ja parlem un altre dia, eh, Josep Maria, d'aquest cas d'Olofeu, hem de parlar un dia àmpliament, sí, a veure si és que està desviant-se una mica del camí.
S'està desviant una miqueta ara, no sé...
Aquest jugador semblava que els havien perdut, eh, a Can Barça, però sí, potser ara tornen. Parlem una estona de futbol femení, o se'ns acabarà el temps. Mar Lorenzo, l'Atlètic Club de Bilbao, continua a la part alta de la classificació, i aquesta setmana el Barça, hem de destacar que ha guanyat per 4-0 al València. S'ha tornat a veure el millor Barça, el de la temporada passada, que ho va guanyar tot?
Sí, per sort ja d'una vegada sí, l'únic que el rival que tenia davant enfront al València és un equip bastant limitat, bastant fluixet, té més el nom que una altra cosa, té una jugadora o dos importants com Raquel Pinel, per exemple, que és internacional sub-19, però l'altre no acompanya massa. Llavors el Barça ahir va jugar a plaer, amb circulació de pilota molt ràpida, un joc molt fluid, es van trobar molt bé les jugadores, molt còmodes al camp, a pesar de que tenia les dos laterals, el Xavi Llorenç, lesionades, Laura Gómez i Melanie Serrano, però no va tenir cap problema, un equip que no va donar ensurts apenes, no va xutar, crec, pràcticament a porta en tot el partit, i el Barça, doncs bé, va guanyar amb una molt bona Marta Corredera, amb una bona Alexia Putellas, que sembla que està explotant ja d'una vegada, i bueno, van marcar tant Alexia com Marta, que també a la vegada Corredera va fer una assistència, i va marcar també la Sònia Bermúdez, com sempre, que no podia faltar, o sigui que 0-4-0, i bé, 3 punts més, puja a la 6a posició, però s'escapa el Bilbao està imparable, ho ha guanyat tot, està amb 18 punts, i ahir va guanyar el camp del Llevant, que és un camp molt complicat, i va guanyar 0-1, o sigui que...
Correcte, el Barça amb 10 punts ara, Marc, afrontava l'inici d'aquesta jornada com a 7è, ha escalat un lloc, no em sembla?
Sí,
6è.
Ha escalat un lloc, sí senyor.
A 8 punts de l'Atlètic Club, en aquesta lliga femenina, equips com l'Atlètic solen perdre molts punts?
Poquets, perquè és un equip molt... És que és un bloc que cada any són les mateixes jugadores, pràcticament... Són jugadors que mai volen sortir, estan molt bé a l'Ezama, i que allà a l'Ezama és molt complicat guanyar. O sigui, jo me'n recordo veure l'any passat al Barça, que va arribar ja com a líder i va sortir escaldadíssim, perdent 3-1. I fora de casa és un equip d'orillo, que es tanca molt bé darrere, que costa molt perforar la porteria, rep molts pocs gols. És un equip que jo crec que aquest any, mal em temo, que acabarà amb pocs punts, cedirà, i per tant guanyarà la Lliga. El Barça, això sí, jo crec que si agafa aquest ritme, aquest to de joc, ascendirà fins a la tercera, segona posició, però guanyar la Lliga, que és el que et dona en aquest cas l'accés a Champions, ho veig.
Ja ha deixat perdre masses punts.
Sí, ja va dir Marta Corredera en unes declaracions que ja tots els punts que s'havien de perdre s'han perdut, però clar...
Potser fins i tot algun més.
Algun més. És preguntar-nos si el Bilbao perdrà aquests mateixos punts, que jo ho trobo complicat, però bé, veurem, estan a la jornada 6.
S'han de trobar encara, Barça i Bilbao?
Sí, han de jugar a l'última jornada de Lliga jugant entre ells, és a dir, serà l'última jornada de Lliga al camp del Bilbao i l'última de la primera volta al camp del Barça.
En aquest aspecte, doncs, encara hi ha 6 punts que depenen del Barça. Què va fer el Rayo al camp del Sevilla?
Va guanyar 1-2, tot i que... És un
camp... Continua 2 punts només, aquest sí que té opcions.
Encara té opcions, l'únic que li costa més guanyar. El Rayo no és el Rayo de fa anys, no és el Bilbao, és un equip per mi més fluixet, però va guanyar 1-2 al camp del Sevilla, que és un equip molt incòmodo, tot i que acaba de pujar a la categoria, però que l'Espanyol passada jornada va guanyar aquí a Sant Adrià 2-0 el Sevilla, però li va costar obrir la llauna fins a la segona meitat, és a dir, i el Rayo, doncs, va guanyar 1-2. Bé, però jo crec que el Rayo cedirà més punts que el Bilbao. A mi em preocupa més el Bilbao que qualsevol altre equip.
A mi em fa por aquesta lliga, que està bastant professionalitzada, que no se'n vagi al garete amb els temps que estem, eh? Vull dir que ja vam viure aquesta lliga amb juvenils de Divisió de Nord, d'Espanya, ja fa anys, i el senyor Gil se la va carregar tot a ell. I després van acompanyar el Barça i el Madrid. Vull dir, fa molta por que no... perquè l'està professionalitzada, no és com la de juvenils, que no ho estava, però diguéssim, se'n va anar al carajo, no? Ja que no passi amb aquesta lliga de futbol femení, perquè és molt agradable, és molt ferma, i que no passés això.
Esperem. No vingui cap...
El Marc més que ningú. Escolta, Marc, sí. I l'Espanyol es va deixar 2 punts al camp de la Unió Deportiva Collerense?
Sí.
Se'ls va deixar, o ja és un camp complicat?
No, és que es van juntar moltes coses. Primer, que és un camp complicat, però també a la vegada plovia moltíssim, estava diluviant i no es podia jugar a futbol. Llavors, un equip com l'Espanyol, que és molt superior al Collerense, que és un equip que està ara a la zona baixa per lluitar per una altra vegada per no descendir aquest any, l'equip balear del Cullerense, clar, en un camp que està pràcticament, que s'hauria d'haver hagut de suspendre, però evidentment allà
sí, però hi ha motius econòmics, llavors, home, viatges, sí,
clar, sobretot el desplaçament, en viatge.
I l'equip local sap que és quan li pot rascar un punt a un gran i ho necessiten aquests equips, perquè
no, i el col·legi d'àrbits tenen la, diguéssim,
la decisió final,
la decisió de dir suspendre el mínim de partits,
sí, sí.
Tenen clar que s'ha d'intentar jugar per totes,
home, les... és que és un cost, perquè li has pagat a l'àrbit que ha anat allà, sí, sí, perquè sí, evidentment sí, li has de pagar, sí, i després el que tornarà
ha de tornar, sí, sí, sí,
sí, sí.
I Marc, parlant de seleccions però ara femenines, com deies fa dies, hi ha aquesta repesca ara, sí, contra Escòcia, 20 i 24 d'aquest mes d'octubre,
sí,
ja.
Sí, sí, es juguen 4 dies.
S'ha
sí
fet la convocatòria, no sé què en penses, hi van 3 jugadores, sí, no, 4 de l'Atlètic de Bilbao,
sí,
3 o 4, 3, mira, no, 4.
4, l'Irene, la Leire,
l'Èrica.
L'Èrica i la Flaviana, no? La...
Uh-huh, molt bé, déu-n'hi-do.
Sí. Sí, sí, el Barça en porta 3, si no recordo malament, que són la Sònia Bermúdez, la Meli Nicolau i la Míriam Díez. Ha caigut la Marta Corredera a última hora de la convocatòria, però era normal perquè ve la Vero Boquete, que estava jugant la Copa a Suècia, que la va perdre, per cert, amb el Göteborg 1-2, però bueno, que és una bona selecció. Jo crec que té opcions i més tenint la tornada a casa aquí a les Roses, o sigui que...
M'ha sorprès, a tu no et sorprendrà, que hi ha una jugadora que ve del Chelsea Ladies.
Sí, bueno...
Adriana Martín.
Sí, bueno, ve del Chelsea, però porta 4 jornades junt amb el Chelsea. Ella estava a l'Atlètic de Madrid i la van fitxar pel que quedava de temporada a la Lliga Anglesa. L'Adriana Martín, que és una jugadora de Terol, aragonesa, que ja va estar jugant a l'Espanyol també.
Sí.
Sí, sí, té 27, 28 anys, una jugadora ja tirana veterana, pel que és el futbol femení avui en dia.
S'emetran aquests partits, aquesta repesca?
En teoria sí, en teoria o Marca TV o si no Televisió Espanyola. Aquest sí que és l'accés per primer cop a la història del futbol femení espanyol a una Eurocopa absoluta. O sigui que en teoria, almenys la tornada aquí a les Roses l'haurien d'emetre.
I ja per tancar una notícia, sortint del bloc de futbol, què en penseu de tot el cas Armstrong? Perquè a més ara, a banda del dopatge, se li suma també haver estafat 6 milions de dòlars, haver comprat etapes del circuit americà, vaja, tot plegat, una persona que a tothom li ha agafat bastant de carisma, amb 7 tours que ara quedaran sense un vencedor.
A veure, jo no hi entenc gaire, però ho veig una cosa una mica fosca, tot en general, perquè una persona que ha passat tots els controls durant la seva carrera i els ha passat bé sense cap problema, i així que de cop i volta traïn coses del passat, potser hi ha substàncies que en aquell moment no es consideraven dopants, ara sí, vull dir que és allò de que han volgut buscar una mica remenar més del compte i que potser moltes de les coses que han sortit, jo no dic que hi hagi cosa de veritat i mentida ni res, però sí que han buscat més del que potser tocaria. Vull dir, a veure, ella ha fet la seva carrera esportiva és intachable perquè controls els ha passat i han sortit bé. Potser llavors el que tenien que investigar és el que els hi ha passat als controls, que potser són els que feien les trampes.
Sí, sí, sí.
Clar, no, no té massa sentit. Jo ho veig una cosa molt fosca, molt.
Sí, jo estic d'acord amb el Jesús. A veure, pot ser que, evidentment, en el ciclisme hi ha molts trucos. Uns als altres es compren, amb el mateix sobre la bicicleta es compren etapes, eh? Però el que no entenc és això, aquests controls que ha passat durant 7 anys, parlem de 7 tours, no, no és normal això, no és normal. Aquí hi ha algú fos i aquesta gent són molt serios, els Tours de França volen ser tan serios que tiren 7 anys endarrere. Penso que amb això rebotaran ells mateixos.
Marc, millor no ens hi posem.
No, hi ha mostres i sombres. Jo crec que el que no pot ser és això de que molts diuen de que feien els controls i es dopaven 10 dies abans que sabien que al cap de 10 dies no donaria positiu la substància. I després hi ha el cas de l'operació Port, que es va fer carpetazo i es va tancar de cop, quan allà hi havia transfusions de sang de molts esportistes que no només era el ciclisme i que no es va voler tacar per temes econòmics. I allò va quedar tancat i barrat.
Sí.
A tots tres, Marc Lorenzo, Josep Maria Félez i Jesús Galindo, moltes gràcies per acompanyar-nos un dilluns més a aquesta tercera hora del programa. Que vagi molt bé la setmana i ens trobem aquí, si tot va bé, dilluns de la setmana vinent i fem més tertúlia esportiva. Aleshores sí, haurem tingut jornada de Lliga.